Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com estem? Sí, 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 fa calor, que ja ho sabem. Déu-n'hi-do. Hola, Ricky, bona tarda.
Bona tarda, Candela, bona tarda, senyores, senyors, i com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, aquesta és la segona part del Passeu sense trucar. I res, començarem, doncs això, dient que fa molta calor,
sí,
i que més que se n'espera, ja. Però bueno, ja es tracta d'això. No. Ja, si més no.
Arriba l'estiu, no, encara queda...
No, el dia 21.
Sí, encara queda una
encara
miqueta.
Queda uns dies, però sí, sí, temperatures altetes. I bé, anem a recordar, com sempre fem a l'inici del programa, doncs una data... com avui, 10 de juny, però del 1935, ja han passat molts anys, i ja es va fundar l'Associació d'Alcohòlics Anònims.
90 anys, ni 90 més ni menys, eh?
Sí, 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 sí.
El 1948, a 3:15 del migdia, va tenir lloc la primera emissió de televisió realitzada a l'Estat espanyol.
Exacte.
Sí?
Va ser la primera, sí.
Sí, durant una exposició de tecnologia a la Fira Internacional de Mostres, celebrada al Palau de Montjuïc, de Barcelona, on la casa Philips Ibèrica va instal·lar una càmera unida per cable a un monitor situat a 30 metres. L'Enriqueta Teixidor i l'Enrique Fernández van ser els primers locutors espanyols que van aparèixer en pantalla.
Sí, senyora. No han passat anys. També recordarem que el 98 a França es va inaugurar el Mundial de Futbol. La selecció que va guanyar va ser precisament la selecció francesa a l'estadi de Saint-Denis i va guanyar ni més ni menys que la selecció brasilera per 3-0. Va ser la primera vegada doncs, que França es va proclamar campiona del món.
I va perdre el Brasil.
I va perdre el Brasil, sí, efectivament.
Mare meva. I el 2007, al circuit de Gilles Villeneuve, al Canadà, Lewis Hamilton guanyava la seva primera carrera a la Fórmula 1. Mm. En total n'ha guanyat 105 de carreres.
Des d'aleshores ençà, sí. Sí, sí, sí.
La veritat és que el converteix en el pilot amb més victòries a la història del que s'anomena el Gran Circ. Anteriorment, el rècord de victòries el tenia Michael Schumacher amb 91.
Exacte, el gran Michael Schumacher. Bé, i també recordarem i direm i explicarem que s'ha mort Frederick Forsyth, autor de Chacal, entre d'altres, era el mestre del thriller polític als 86 anys.
Un escriptor britànic que va vendre més de, atenció, 75 milions de llibres. Quan es va posar al capdamunt va ser el 1971 amb The Day of the Chacal, el dia del Chacal, una narració fictícia sobre un intent d'assassinat contra el president francès Charles de Gaulle. Una novel·la escrita amb temps rècord, eh?
Sí, no, la veritat.
Un mes i poc, 35 dies.
Exacte.
I que va ser, ves quines coses, rebutjada per moltes editorials abans de la seva publicació, doncs, però que després es va convertir en un fenomen internacional i recordareu que va ser adaptada al cinema amb una versió que va tenir molt èxit dirigida per Fred Zinnemann.
Exacte, a banda d'això, Frederick Forsyth doncs, ha fet moltes altres, diguem-ne, obres literàries i moltes d'aquestes obres han anat al cinema, com per exemple Los perros de la guerra, també Odessa, també El manifiesto negro, El puño de Dios i també El cuarto protocolo, que també és una pel·lícula que a més protagonitza Pierce Brosnan. I és una molt, molt bona pel·lícula. Bueno, de tota manera, ell a totes aquestes, a tots aquests llibres va plasmar doncs, una mica els coneixements del que ell havia estat.
Clar.
Espia del MI-16.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, de l'MI-6, millor dit.
MI-6, sí.
MI-6, sí, era un espia, era com un James Bond. Uh-huh. Bueno, ni més ni menys.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs apa, saludem el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia, bon dia. Bon dia.
Com anem, Joan Marc? Com anem? Com anem?
Anem bé, anem bé.
Anem bé. Bueno, Joan Marc, aviam...
A veure, Joan Marc...
Parlem de... No parlem de l'Elon Musk, no?
No, ho esmentarà.
L'esmentes, no?
No, bueno, no. L'Elon Musk ha tingut els seus problemes, ja en vam parlar la setmana passada, i bueno, ja n'entendrà més perquè sembla que...
Sí, que se li acaba el xollo, no?
Amb el que ha passat amb el Trump, potser li tancaran l'aixeta.
Clar.
Però vaja, també és tirar-se pedres sobre la seva taulada per part del govern dels Estats Units i de la NASA si li tanquen l'aixeta, perquè la majoria de programes que tenen previstos depenen en gran mesura de SpaceX, i és difícil que algú pugui sortir a substituir la feina que estan fent fins ara, com per exemple portar els astronautes a l'Estació Espacial Internacional. Ja sabem que el que va passar amb la nau de Boeing, que tenia de ser l'alternativa a SpaceX, i si no hi van les càpsules Dragon de SpaceX, tindran d'anar-hi amb els russos. La cosa estigui massa calenta amb els russos ara mateix.
Escolta, Joan Marc, una pregunta. Això de la NASA que deies del Elon Musk, el director de la NASA... que en vas parlar i tal, aquest continuarà o també el poden fotre al carrer?
No, el director de la NASA, que estava a punt de ser confirmat pel Senat,
sí,
el Trump va retirar la seva candidatura.
Ah, vale.
És a dir, que ja no serà aquest senyor.
No.
No serà,
vale,
segur.
Vale, vale.
El que no se sap encara, qui serà el substitut...
Un del seu partit.
Sí, es parlava d'un militar que sigués afí a Trump.
Vale, perquè aquest director que el Trump ha dit no, hauria de ser amic de l'Elon Musk, no m'imagino?
I tant, amic íntim i soci.
Hòstia,
és accionista de SpaceX.
Vale. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, doncs... ja ho vaig explicar la setmana passada.
Sí.
Doncs sí, anem a parlar d'empreses, com la de l'Elon Musk i d'altres dels Estats Units, en aquest cas, que han volgut anar a la Lluna i han fet llufa, perquè hi ha altres empreses en d'altres parts del món que també ho estan intentant, no?
Sí, no, hi ha una empresa japonesa que es diu iSpace, que també està per la feina d'anar a portar material cap a la Lluna. Ja ho va intentar el 2023 i va acabar malament. Es va perdre el rover, el lander, que és el robot que tenia d'aterrar en la superfície lunar.
Yeah.
I ara, pues, fa uns mesos, va tornar a enviar una sonda que tenia d'arribar la setmana passada, em sembla que tenia d'arribar el dijous a la superfície lunar. Havien muntat tot un dispositiu per seguir l'alunissatge d'aquest lander, que portava el primer rover, el primer vehicle europeu que tenia d'anar a la superfície de la Lluna. Era un rover que es deia Tenacious, que estava desenvolupat per la filial luxemburguesa de iSpace i l'Agència Espacial Europea. No era molt gran, feia uns 30 centímetres per 54, una maleta de mà, bàsicament.
Sí, era petitó, no?
De 5 quilets, però que era una demostració de tecnologia que es podia fer per enviar amb aquesta empresa a iSpace japonesa. Bé, doncs què va passar a un minut, dos minuts de l'arribada a la superfície de la Lluna? Pues que es va veure que per la telemetria que el lander anava bastant més ràpid del que tenia d'anar, anava uns 200 km per hora, amb una altitud només de 52 metres sobre la superfície lunar, i poc després es va perdre el contacte amb el lander i no se n'ha sabut res més, no s'ha pogut recuperar el contacte.
Yeah.
La hipòtesi sembla que es treballa actualment, perquè no, l'empresa iSpace no ha donat una explicació oficial, és que tot sembla que en lloc de frenar, el lander va accelerar.
Ah,
carai. Va accelerar quan tenia de dominitzar i doncs es va acabar estavellant una bona...
Perdona un moment, Joan Marc, que t'estic perdent.
Sí, a mi també m'esteu perdent. Ui. El Lander.
Sí, deu
ser, mira que no estic a la Lluna, jo.
No!
Bueno, però què? Es va estar ballar a la Lluna, clar, evidentment. No?
Sí, va fer un
forat
un allà. Splash, sobre la superfície lunar, va acabar xocant contra la superfície, pues, evidentment, tot el que portava, la càrrega que portava amb aquest rover, i també portava algun altre experiment, com una sonda de radiació que estava fet per una empresa de Taiwan, que era per mesurar la radiació que pots rebre a la superfície lunar, i també un mòdul de producció d'aliments a base d'algues que també portava. Bueno, això s'ha anat a Norris. És la segona fallada de dos intents de iSpace, i doncs posa molt en dubte de que aquestes empreses, perquè ja hem vist que també hi ha hagut americanes que s'han acabat estavellant, que aquestes empreses tinguin la tecnologia, bueno, més que la tecnologia, el saber fer, la qualitat de treball que és necessària per portar un objecte a la Lluna, un lander, un rover, un...
Pateixo per la Lluna, jo, Marc, al final també ens l'acabarem carregant.
No, esperem que no,
Bueno, no, la Lluna no, que comença a haver-hi molta brutisme, molta brossa. Molta brossa...
Em sembla l'Everest, no?
Sí, no? No, però evidentment, és que, clar, recordem que tot això prové de l'estratègia que ja va començar amb el primer mandat de Trump de desviar cap a empreses privades una bona part de la futura colonització de la Lluna, dins d'aquest programa Artemis, i doncs hi ha hagut una quantitat d'empreses que s'hi han apuntat, no? Però, clar, el que estem veient és que aquestes empreses que es pensaven que seria coser i cantar anar a la Lluna, pues, no és tan senzill. El que va fer la NASA en els anys 60 va ser gairebé un petit miracle tecnològic, però és que s'hi va anar amb molta... o s'hi va ficar molts diners, i hi havia molta intel·ligència al darrere, hi havia potser dos millors enginyers que hi ha hagut mai a nivell aeroespacial. I clar, ara mateix pues, no és tan senzill replicar el que ells van fer en aquell moment, i es veu amb aquestes empreses que tenen més una filosofia empresarial que no pas la filosofia que ha fet l'èxit de la NASA, que era una filosofia més de més científica, més d'enginyeria, i no pas anar a buscar el benefici amb diners, es gastava a la NASA i a l'Agència Espacial Europea, s'ha gastat el que no està dit, i no s'ha mirat mai o no es mirava mai de retallar. Ara sí que es mira de retallar, però en aquestes empreses, evidentment, ells volen fer un benefici, i doncs allà on poden retallar, retallen, i si en lloc de fer 20 testos en fan 3, millor. I al final passa el que passa.
Clar, sí. Anem bé. Ja ho vas dir,
Anem bé.
Ja ho vas
bueno,
dir,
ara ja veurem quin serà el futur d'iSpace. La pròxima missió està prevista el 2026, però ja veurem, a veure, clar, després de dos fracassos com aquests, si continuarà o no continuarà amb el seu programa. Evidentment, els japonesos a darrere tenen ganes de participar en aquesta nova economia que s'està desenvolupant, que és l'economia lunar.
I tant, i tant.
Economia lunar,
Els japonesos són així. Poquet ells van fent, Van fent. Sí. Hem parlat de vegades de la supernova, de les supernoves, de les hipernoves, però la pregunta que ens fa el Joan Marc és si pot haver explosions que siguin més poderoses que aquestes dues que hem esmentat.
Doncs sembla que sí. Sí, no. Fins ara pensàvem que les supernoves, les hipernoves, que són aquests estels que arriben a final de vida i quan arriben al final de vida exploten, són estels que són extremadament massius, ens pensàvem que aquestes eren les explosions més potents que es podien veure en l'univers i les més potents des del Big Bang, Chicago Big Bang segurament va ser la més potent de tota, de tota la història. Però sí, aquestes explosions eren enormes. Una explosió de supernova pot alliberar l'energia que el Sol allibera en tota la seva vida. El Sol durarà 10.000 milions d'anys, doncs tota l'energia que el Sol allibera en 10.000 milions d'anys s'allibera amb una explosió de supernova en un any. Realment, per veure la quantitat d'energia que poden alliberar aquestes explosions. Doncs ara, un grup de l'Universitat de Hawaii ha trobat un tipus d'explosió que són entre 25 i 100 vegades més potents que les explosions de supernova o d'hipernova més potents que s'han vist mai. I aquestes noves explosions que s'han trobat de manera per atzar, no s'estaven buscant, però mirant amb dades d'arxiu del satèl·lit Gaia, que és un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea que ha fet un mapa dels estels de la nostra galàxia, i també mirant un altre satèl·lit que es diu el Swiki Transient Facility, han trobat tres explosions que són molt més potents que qualsevol explosió de supernova o d'hipernova. I que són, els hi han ficat un nom que es diu Extreme Nuclear Transients, transients perquè són explosions que duren durant un temps i després desapareixen, o almenys són observables durant un temps i després desapareixen, és a dir, que no és permanent, no es queda una cosa permanent. I aquestes explosions, segons sembla, passen quan un estel massiu, diverses vegades la massa del Sol, 10-15 vegades la massa del Sol, s'acosta massa al forat negre supermassiu que hi ha al centre d'una galàxia, que són aquests forats negres que fan centenars de milers de milions de vegades la massa del nostre Sol. Són aquests forats negres que mantenen les galàxies unides i que les dinamitzen, diguem-ne, un motor que es troba al centre de les galàxies. I doncs quan aquests estels s'acosten, pues, per algun mecanisme que encara desconeixem, en lloc de que l'estel estigui xuclat de manera tranquil·la per al forat negre, pues, realment el destripa d'una manera brutal, que fa que provoquin aquestes explosions que, com dic, pues, poden representar amb energia 100 vegades l'energia que el nostre Sol gastarà en tota la seva vida. És a dir, 100 vegades més poderoses que una explosió de supernova o de les supernoves més brillants. Fins ara se n'han trobat 3 d'aquestes explosions. Pot ser que se'n trobin més, es començaran ara a buscar amb altres arxius i també ja s'hi aniran buscant de manera més sistemàtica amb els telescopis que tenim a disposició ara mateix. Sabem que són rares, perquè el fet que només se n'hagin trobat 3 vol dir que són bastant més rares que les explosions de supernova. Avui en dia és complicat que estels tan massius passin al costat de galàxies, dels nuclis, dels forats negres supermassius que hi ha al centre de les galàxies, perquè la majoria de l'entorn d'aquests forats negres ja ha estat buidat pel forat negre, almenys en les galàxies que tenim en el nostre entorn. Però en les galàxies que són molt llunyanes sí que això pot passar més sovint, i com que sabem que hi ha centenars de milers de milions de milions de galàxies al nostre univers, al millor en podem veure en les galàxies més llunyanes. Aquestes explosions són tan brillants que les podem veure fins i tot en les galàxies més llunyanes que estem observant avui en dia amb el telescopi espacial o amb el James Webb, i doncs Això ens podria servir, per exemple, per mesurar la distància en aquestes galàxies. Seria una miqueta com un far que ens il·luminaria per poder veure i mesurar la distància en aquestes galàxies més llunyanes si trobem aquest tipus de fenomen que passa en aquestes galàxies.
És a dir que, pregunto, no ens afecten en res, no, aquestes explosions?
No, estan tan llunyanes que a nosaltres no ens apliquen.
No ens busquem més problemes que hi ha.
Jo pregunto.
Ostres, tu no. I tant. Parlarem, si tenim temps, d'un exoplaneta, però és que me sabria greu acomiadar-te sense recordar que tens aquesta cita al Festival de l'Astronomia a la Massana, que hi faràs una conferència. I sobre què anirà i en quina hora serà i on serà, Joan Marc, aquest proper dissabte.
Aquest cap de setmana a la Massana hi ha el Festival de l'Astronomia, que comença el 13 de juny. Hi haurà una sortida d'astrofotografia ja a les 9:30 de la nit al Coll de la Botella, el mirador del Coll de la Botella.
Ah, mira, igual et trobes el Purito per allà amb bicicleta.
No ho crec, en aquella hora, eh?
Però a les 9:30 de nit es comença a fer fosc
per això.
I es començarà a fer astrofotografia quan sigui completament fosc,
clar,
no?
Clar.
És a dir, a partir de les 10:30 o així hi haurà observació nocturna, hi poden anar les famílies, hi poden anar infants fins a 5 a 10 anys, i també hi haurà a l'aparcament de l'estació d'Arinsal, a partir de les 11:15 de la nit es fa a l'aparcament de l'estació d'Arinsal. I després el dissabte, al matí, al Teatre de les Fontetes, hi haurà les conferències en les quals jo participaré, comença a les 11:30, serà una conferència que parlarà del 100 anys, o dels darrers 100 anys, en realitat parlaré més que els darrers 100 anys, però ens centraré en els darrers 100 anys en els quals els límits del nostre univers s'han anat ampliant, no tant perquè l'univers s'ha anat ampliant, sabem que l'univers està en expansió des dels inicis dels temps, però nosaltres, fa 100 anys, va ser quan l'Edwin Hubble, no el telescopi, el senyor Hubble,
el senyor Hubble.
Li dona el nom, va anunciar, o li van anunciar, perquè ell no va voler anunciar-ho, però li van anunciar que les nebuloses espirals que fins aleshores estaven discutint si eren part de la nostra galàxia o estaven a les afores, pues ell va mesurar que estaven fora de la nostra galàxia, en particular Andròmeda, que és la que li va servir per mesurar que estava més enllà de la nostra galàxia, i doncs de cop i de volta els límits del nostre univers es van ampliar i des d'aleshores no han parat d'ampliar-se. Avui en dia estem parlant que estem observant galàxies que es troben 280 milions d'anys després del Big Bang, que es troben a 13.500 milions d'anys de nosaltres.
Molt bé.
Bueno, hi haurà d'altres conferències, jo no seré l'únic que faré conferència, també hi haurà la senyora Susana Malón, que fa una conferència sobre contaminació lumínica, la doctora Antònia Valera, que és la directora de la Fundació Starlight, que fa una conferència sobre la qualitat del cel nocturn i la necessitat de que puguem veure les estrelles, i després hi haurà una taula rodona entre aquestes dues personalitats, i també hi haurà el Martí Oliveres de RAC1 i el Josep Tomàs d'Andorra Televisió, que faran una taula rodona sobre les aurores boreals que s'han pogut veure aquest any, tant a Andorra com a la resta, la resta del món. Ha sigut un molt bon any per les aurores boreals.
Molt bé.
Després a la tarda continua amb altres animacions i tallers, i a la nit, altra vegada, hi haurà una activitat d'observació des de l'aparcament d'Arinsal.
Molt bé, doncs un dia rodó i dinar de germanó.
Sí.
I dinar de germanó.
Clar, això no pot faltar, per agafar forces.
Si és tot el dia dinar, poden dinar, berenar i sopar,
Sí. Doncs res, ho anirem recordant i segur que...
Un èxit, Joan Marc.
Home, sí, perquè si la primera vegada, clar, quan es comença a fer una cosa aquestes, no saps quina resposta hi haurà, però va anar molt bé i llavors, doncs, hi ha una continuïtat, oi?
Ja és el tercer festival.
Aquestes coses agraden,
Sí, sí.
Acostumen a
agradar. Espero que sí, que hi hagi molta gent que s'animi i que vingui.
Perfecte.
Fa molt de temps que no feia una conferència aquí a Andorra, però vaja.
Home, Doncs t'hem de promocionar més?
Sí.
I tant.
Sí.
I tant, i tant.
Home, home.
Bueno, tot és començar, eh?
Home, de fet, ja una miniconferència ens la fas cada dimarts.
Ja les faig cada dimarts aquí a Ràdio Valira, amb exclusiva.
I després també escrius a l'altaveu, lli que...
Sí, home.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I com sempre, la música serà la protagonista que posarà punt i final a aquesta estoneta, aquests minuts que hem estat junts, avui recordant a un gran, Ray Charles.
Sí, perquè el 10 de juny del 2004 ens deixava Ray Charles, una de les veus més importants del soul i del rhythm and blues. Es considera un dels cantants més icònics i influents de la història de la música, conegut pels seus contemporanis com el geni. Mm-hmm. De tota manera, en els seus amics i companys, el músic, el que li agradava és que li diguessin Hermano Ray. Hermano Ray, eh? Recordareu que Ray Charles es va quedar sec durant la infantesa i va ser possiblement degut a una malaltia que és el glaucoma, uh-huh. Una malaltia molt perillosa dels ulls. Aquest home va guanyar 17 premis Grammy de les seves 37 nominacions i la revista Rolling Stones doncs, el va posar en el lloc número 10 d'una llista de 100 dels millors artistes de tots els temps.
Efectivament, un dels artistes negres amb més èxit també a nivell financer. Ens deixava, com dèiem, tal dia com avui, el 2004, només tenia 73 anys i la seva fortuna es calcula en 75 milions de dòlars, que vindrien a ser uns 50 milions d'euros.
Llàstima que no ho pugui disfrutar, pobre.
I tant, i tant.
Doncs recordem aquesta gran, grandíssima figura, Ray Charles.
Tornem demà, adeu-siau.
Adeu. She can do the burlap all night.